Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquest diumenge Ripollet recordarà les seves arrels de pagesia, molins i vinyes amb la festa dels Tres Tombs, declarada festa local d'interès turístic. Serà l'edició 117 de la festa de Sant Antoni Abat i s'aspira a la participació d'uns 300 caps de bestiar, així com la visita de centenars de persones de fora. Un mercat de pagès i el menú del traginer que es podrà degustar diumenge a molts restaurants de la nostra població són algunes de les novetats d'enguany, tot i que el principal atractiu sempre serà la tradicional passada dels Tres Tombs. El Vendrell 2010, Manel Verdaguer, amb Manel de Cal Gravat, és fill de Ripollet i una persona arrelada a aquesta festa des de ben petit. Amb el Vendrell i amb el president de la comissió organitzadora del Sant Antoni Abat en parlarem a l'info d'avui. Coneguem ara la resta de notícies de la setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars.
El pàrquing soterrat del Parc del Riu Ripoll ja està a punt. Aquesta setmana s'ha realitzat una visita per conèixer la nova infraestructura.
Enguany les preinscripcions escolars es realitzaran entre el 2 i el 16 de febrer i s'hauran de realitzar al centre que els pares vulguin posar com a primera opció. Així ha establert el calendari el Departament d'Educació de la Generalitat.
El grup de teatre amateur La Careta Teatre estrenarà demà dissabte Un cuento para no dormir. Es tracta d'una adaptació de la novel·la Cuento de Navidad de Charles Dickens.
El ripolletenc Lucas Cruz, copilot de Carlos Sainz, va rebre aquesta setmana un homenatge a l'Ajuntament de Ripollet com a guanyador del darrer Dakar. A l'Info hem conversat una estona amb ell.
S'acosta el mes de febrer i també el Carnaval, i un any més hem de parlar del concurs de comparses que organitza el Patronat Municipal de Cultura.
I avui a la secció del Servei al Ciutadà parlarem de les possibilitats que ofereix el Servei d'Autoaprenentatge de l'Oficina de Català de Ripollet. Ho farem amb la seva responsable, Carme Rigal.
El passat 20 de gener, una comitiva encapçalada per l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i la primera tinent d'alcalde, Rosa Martín, acompanyats pel responsable de la construcció, Lluís Casas, i l'arquitecte Xavier Pinyana, van visitar el nou aparcament soterrani situat al parc del riu Ripoll. La nova infraestructura, de més de 6.000 metres quadrats, compta amb 274 places i la seva explotació anirà a càrrec de l'empresa Auvarel SL per un període de 50 anys.
D'aquestes places, 8 són adaptades per discapacitats. Durant la visita també es van poder veure les instal·lacions del nou hotel Ibis de Ripollet, gestionat per l'empresa Acor Hotels i que comptarà amb 71 places d'aparcament a compartir amb els locals comercials. L'obra ha tingut un cost superior als 4,6 milions d'euros. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, feia una valoració molt positiva de la nova infraestructura.
Jo penso que és una obra que dignifica molt aquest espai, que ha quedat molt maca i que ja hem felicitat per la qualitat d'aquesta obra.
Es preveu que tant l'hotel com el pàrquing es puguin inaugurar amb una jornada de portes obertes cap al mes de març, tal com explicava l'alcalde de Ripollet.
L'obra es va acabar a finals d'any, tal com estava previst. En aquests moments el que s'està fent és per l'empresa que utilitzarà aquest edifici, que és la cadena Accor d'hotels, que està posant les habitacions en marxa, i segons ens vam dir, aproximadament en el mes de març aproximadament estaran en condicions de posar en funcionament aquest hotel, que ja es farà la inauguració, i la idea és fer un dia de portes obertes, sobretot perquè la gent pugui visitar el pàrquing, els veïns del poble i tal, que jo crec que val la pena.
El parc del riu Ripoll ha recuperat ja els seus accessos, així com la seva zona verda i de jocs infantils, que gràcies a les obres ha augmentat la seva superfície. Tot i que encara queden alguns detalls per acabar, el parc estarà finalitzat les properes setmanes.
I seguim parlant d'obres. Per mitjà d'un taller d'ocupació, el Patronat Municipal d'Ocupació ha realitzat la reforma integral de l'edifici B del FEIP Josep Maria Ginesta, que correspon a la casa de l'antic conserge. El taller ha ocupat 24 alumnes majors de 45 anys, dividit en 3 mòduls: pintura, instal·lacions i construcció.
Aquest nou espai ha estat cedit al centre per poder-hi realitzar diferents activitats. L'entrega de claus es va realitzar el passat dimecres 20 de gener i va comptar amb la presència de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, que va explicar als micròfons de l'Info en què ha consistit el projecte.
Es va fer a través d'un taller d'ocupació. Els tallers d'ocupació sabeu que són tallers específics per promocionar el reciclatge i l'aprenentatge de persones que es queden a l'atur. Han de ser majors de 25 anys, perquè ja sabeu que de 16 a 25 aquesta feina es fa a través de les escoles taller, i nosaltres aquí vam prendre la decisió de fer-ho per majors de 45 anys. Per què? Perquè la demanda que tenim a Ripollet són les persones que tenen més necessitats, que són les persones que tenen més càrregues familiars i que són les persones que necessiten amb més rapidesa trobar feina.
La reforma, que ha tingut una durada de 12 mesos, permetrà que el centre i el Departament d'Educació de l'Ajuntament puguin utilitzar l'espai com a sala de mestres i espai de reunions.
Esteu escoltant Info.
I obrim ara l'apartat polític. El Compromís per Ripollet va manifestar el passat dilluns 18 de gener en roda de premsa el seu descontent amb els mecanismes de participació a la regidoria de joventut des de la seva sortida del patró municipal de cultura. Des de joventut, el seu regidor, Ferran Tornel, va replicar l'endemà que els canals de participació a la regidoria són molt diversos i no es limiten únicament al Consell.
Des del Compromís per Ripollet van declarar que en aquests dos anys de vida del Consell s'han fet poques convocatòries amb escassa participació i no s'han tractat prou temes. Regidora del Compromís per Ripollet, Maria Ruiz, el Consell era una aposta política de govern que va vestir un fals procés participatiu. Per la seva part, Tornel ha respost les crítiques tot assegurant que han estat molts els projectes elaborats amb el consens d'entitats i que participar a la regidoria no només es pot fer a través del Consell Municipal de Joventut.
Esmentaré els més importants, com poden ser el Cafè de Tarda, que tenim dos, conveni amb la Gresca per treballar polítiques de joventut al barri de Pontvent i Tiana, les aules d'estudi nocturn que s'han fet amb entitats d'aquest municipi, el Rol, Gresca, aquest any l'Estel, si no m'equivoco, la recentralització als instituts de les polítiques juvenils i informatives de tot tipus, a les FICES, els parcs, juntament amb la majoria, amb el patronat d'esports.
D'altra banda, el regidor de Joventut també va explicar que s'havia fet una valoració interna del funcionament del Consell i va avançar que, de cara al Pla Local de Joventut 2009-2011, es faran noves propostes per millorar-ne el funcionament.
El grup del Partit Popular ha criticat aquesta setmana, a través d'una nota de premsa, la manca d'encert en el procés de renovació del servei d'escombraries i ha destacat deficiències a la seva aplicació i problemes ocasionats als veïns.
El PP ha demanat mesures per millorar el servei, com la recollida de cartró porta a porta als comerços de Ripollet. El grup popular realitzarà aquesta proposta per escrit a l'Ajuntament en forma de moció que haurà de ser debatuda al proper ple municipal. Recordem que el nou sistema de recollida d'escombraries es va posar en marxa el passat mes de novembre i ha comportat el canvi de més de 600 contenidors i de 3 nous camions. Des de la regidoria de serveis municipals es recorda que l'Ajuntament disposa d'un servei telefònic per atendre les queixes i suggeriments sobre la neteja i de recollida d'escombraries a la localitat al telèfon 900 502 273. També es poden comunicar per correu electrònic a l'adreça ripollet.net@ripollet.cat. Segons fonts de la mateixa regidoria, totes les queixes i suggeriments rebudes fins al moment han estat contestades per escrit.
La Comissió Executiva Local de Convergència Democràtica de Catalunya a Ripollet ha donat suport al manifest d'alcaldes i caps de llista contra el canvi climàtic que el seu partit va presentar el passat dimarts 19 de gener a Pujalt. L'acte va estar encapçalat per Artur Mas, que ja ha estat escollit candidat de la federació a les properes eleccions al Parlament de Catalunya.
D'altra banda, en el marc de l'inici de la precampanya electoral que ha anunciat Convergència i Unió el passat dimecres, sota el lema Catalunya perd el tren, les agrupacions locals de Convergència i Unió de Ripollet, Cerdanyola i Montcada i Reixac s'han afegit a la campanya que la federació ha organitzat a nivell nacional. Així han repartit targetons als usuaris de l'estació de Renfe de Cerdanyola per denunciar el traspàs insuficient de Rodalies acordat entre el govern de la Generalitat i el govern espanyol.
El 91.3 Info.
Canviem de tema. Els treballs de desmantellament de l'antiga fàbrica Redossa, situada en els terrenys on es construirà l'Hospital Ernest Lluch, han començat amb l'extracció de les plaques d'uralita a càrrec d'una empresa especialitzada. L'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial, l'IMSOL, l'organisme que gestiona els terrenys, ha declarat que d'aquí 3 o 4 setmanes començarà l'enderroc de les naus.
Per la seva banda, la consellera de Salut de la Generalitat, Marina Geli, ha assegurat que la revisió de l'avantprojecte de l'Hospital Ernest Lluch està a punt d'enllestir-se i que s'estan complint els terminis. Durant la seva visita el passat dijous al cap Farigola, la consellera va explicar que la construcció de l'hospital es podria iniciar a principi de 2011.
Ja han començat l'enderroc, diríem, de la zona industrial on nosaltres hem de construir l'hospital i, per tant, segur que el 2011 podrem començar, potser abans, però bueno, el 2011 començar a construir el nou hospital Ernest Lluch.
El passat mes de desembre, l'IMSOL va cedir al Servei Català de la Salut als terrenys on es construirà l'equipament sanitari. L'antiga Redosa ocupa una parcel·la de prop de 18.000 metres quadrats, confrontant a la Nacional 150 al terme municipal de Montcada i Reixac.
Parlem ara d'educació, i és que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ja ha fet públiques les dates de preinscripció pel curs 2010-2011. El període establert serà del 2 al 16 de febrer i s'haurà de realitzar al centre que els pares vulguin posar com a primera opció.
Acompanyen la preinscripció totes les famílies que escolaritzen els seus fills per primera vegada, que canvien de centre o inicien la secundària obligatòria, han d'adjuntar original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a l'afiliació, original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres i original i fotocòpia de la targeta sanitària individual de l'alumne. Els recordem que per obtenir informació més detallada de la documentació a presentar a les adreces dels centres o al barem de punts, poden consultar la web municipal ripollet.cat.
El grup amateur La Careta Teatre estrenarà demà dissabte 23 de gener al Teatre Auditori Un Cuento para no dormir. Es tracta d'una adaptació de la novel·la Cuento de Navidad de Charles Dickens, realitzada per Jennifer Silvente i Femi Mate.
L'obra, dirigida a tots els públics, tracta sobre tres esperits que mostren a l'egoista i tirà Scrooge que la vida no només es calcula per la quantitat de riqueses adquirides. Femi Mate, una de les encarregades d'adaptar l'obra, explicava així al seu programa La Careta Parla d'aquesta casa la dificultat que els ha suposat el gran nombre d'actors i actrius que intervenen.
Hay un montón de actores, de actrices, noveles, ya que el grupo ha crecido muchísimo en este año. Y Jenny Silvente, que es quien dirige esta obra, ha traído una dificultad añadida al ser tantos personajes. Cada uno tiene su vida, obviamente, y esto es un hobby y se le dedica el tiempo que se tiene libre, y es un poco difícil de combinarlo.
La representació tindrà lloc a 9:15 al Teatre Auditori. El preu de les entrades per al públic en general és de 6 euros. Els jubilats i estudiants hauran de pagar 3 euros i serà gratuït per als socis i sòcies de La Careta. D'altra banda, aquells que no puguin assistir demà tenen una segona oportunitat per veure Un Cuento para no dormir el proper diumenge 31 de gener a les 6 de la tarda a l'Ateneu de Cerdanyola.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I acabem aquest primer bloc amb una notícia esportiva. Després de la victòria al Dakar, Lucas Cruz, copilot de Carlos Sainz en aquesta prova, ja ha pogut tornar a casa. Aquest dimecres, regidors i regidores del consistori, encapçalats per l'alcalde de Ripollet, van rebre l'esportista local a la sala de plens per felicitar-lo pel seu èxit i fer-li entrega de la insígnia de plata de l'Ajuntament de Ripollet. La nostra companya, Francina Ricard, va poder parlar una estona amb Lucas Cruz després de l'acte. L'escoltem.
Doncs estem amb el Lucas Cruz, que conjuntament amb el Carlos Sainz han estat els guanyadors del Rally Dakar 2010. Bona tarda, Lucas, moltes felicitats.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Què suposa per tu aquesta victòria, per la teva carrera?
Bueno, jo crec que és un objectiu que no és que ens haguéssim plantejat, però bueno, durant una teva carrera esportiva aconseguir un resultat com aquest és molt important. Sé que hi ha hagut molta preparació, molta dedicació, però al final hem pogut aconseguir l'objectiu.
Vau començar la cursa favorits, però tot i així arribar fins al final us ha costat.
Sí, perquè són 14 dies de cursa. Normalment el que està davant al principi no és una aposta per aconseguir la victòria, sinó és un dia a dia, un treballar tots els dies, totes les etapes, fins a arribar a aconseguir l'objectiu.
Tot i el poc temps que porteu el Carlos Sainz i tu junts, la sintonia és prou bona.
De moment sí, sembla que la comparació ha estat bé. Hem fet tres curses aquest any, les tres curses les hem guanyat i bueno, no podem esperar més, no?
Tot i ser una victòria compartida, per què sempre té més protagonisme el pilot que no pas el copilot?
Bueno, això és una mica, jo crec que la inèrcia dels anys anteriors, la premsa ha valorat més el pilot que el copilot, i bueno, sempre ha sigut una mica el protagonista, el pilot de tots els èxits.
Breument, explica'ns en què consisteix la teva tasca com a copilot.
Pues principalment és l'organitzador dona un llibre de ruta on te va explicant els diferents cruïlles i diferents irregularitats del terreny, i llavors això et va donant la distància que hi ha. Pues, per exemple, des d'una cruïlla pot dir de 2,5 km i una cruïlla en T que hauries de marxar per la dreta. Pues, tot això ho has d'anar explicant, i a més has de calcular la distància fins a arribar al punt que t'estan donant com a referència, i d'aquesta manera vas fent tot el recorregut. Després hi ha les diferents irregularitats del terreny que es valoren segons la dificultat o la perillositat, un perill, dos perills o tres perills, i llavors és una mica anar explicant, anar narrant el que va venint fins a arribar al final de l'espacial.
De cara al futur, et veuries en el Dakar, però no al costat, sinó davant del volant?
Jo crec que no, perquè porto des de l'any 94 fent aquesta feina, disfruto fent-la, i bueno, crec que l'altre em vindria una mica massa gran.
I ja per acabar, l'any 2006 vas rebre la medalla de plata del Patronat d'Esports d'aquí de l'Ajuntament de Ripollet. Com t'has sentit rebut per part del teu poble?
Molt bé, la veritat és que molt acollit. Aquest any, ja des de l'any passat i aquest any, hem fet un blog explicant dia a dia el que succeïa a la carrera i la gent hem tingut un recolzament extraordinari, no? Els moments que estaven difícils ens han donat recolzament i crec que això ha sigut d'agrair, perquè quan estàs lluny de casa i algú et dona mostres de suport i creus que són sincers, no? Llavors això t'arriba i et dona forces per continuar i estar endavant amb el projecte.
Doncs Lucas, moltes gràcies, moltes felicitats i molta sort de cara al futur.
Moltes gràcies a vosaltres.
El 91.3 Info.
El proper diumenge 24 de gener, Ripollet acollirà la 117a festa de Sant Antoni Abat. Enguany, arran de declarar la festa dels Tres Tombs d'interès turístic, el programa d'activitats compta amb algunes novetats destacades. Per parlar-ne s'acompanyen avui a l'Info, Joan Albinyana, que és el president de la comissió organitzadora del Sant Antoni Abat a Ripollet, i el senyor Banderer de 2010, en Manel Verdaguer. Molt bona tarda a tots dos.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Joan, parla'ns de les novetats destacades d'enguany, que n'hi ha unes quantes.
Ah, bueno. Bueno, bona tarda. Novetats. Bueno, aquest any, com podeu veure en el programa, la comissió, com sempre, treballant allà molt fermament, hem aconseguit que fer el primer mercat de Sant Antoni, que es farà pues, aquí a la plaça del mercat, a la plaça Pere IV. També la novetat, i per nosaltres que ha sigut una fita molt important, és que enguany aquesta festa pues, l'Ajuntament amb un plenari i per unanimitat, que això és maco, no? És el que ens va omplir de joies, de que l'Ajuntament pues, nomenés aquesta nostra festa com a festa local d'interès turístic, que és una escala més d'aquesta, un esglaó més d'aquesta escala que fa tants anys que estem pujant.
I per arrelar aquesta tradició tenim el menú del traginer.
Sí, aquest any aquesta és l'altra novetat, és tota la raó, que, bueno, és una pretensió també, aviam, mireu, jo com va acabar la festa del 2009 vaig acabar bastant enfadat amb un aspecte de que va ser un gran èxit d'assistència, un gran èxit de tot, però va ser, bueno, pues, d'alguna manera potser va ser una mica de fracàs econòmic. Llavors vaig anar a veure el Gremi d'Hostaleria i els hi vaig demanar, potser al principi no demanar sinó exigir, llavors ja vaig demanar perquè realment estava molt enfadat, de que, home, el Gremi d'Hostaleria es tenia que bolcar amb aquesta festa, vull dir, que vagis a molts restaurants i et diguin, ostres, Joan, la festa de Sant Antoni hauria de ser un cop al mes. Ostres, això, molt bé, fantàstic, no? Però bueno, bé, llavors, què menys que fer un petit anunci i també aportar un petit gra de sorra, no? Llavors el gremi va entendre fantàsticament, l'Enric Gené, el president del gremi, va entendre perfectament la nostra postura, el nostre potser enfado, i evidentment aquest any s'han fet una col·laboració important, de manera de que col·laboressin restaurants i tot amb el seu anunci. Llavors hem creat això del menú de traginer. D'alguna manera és anar instaurant coses noves, sense perdre la tradició, no? Llavors, com el mercat de Sant Antoni, pues, enguanya el menú de traginer. És, aquest any s'ha fet aquest tríptic que ha fet el Gremi d'Hostaleria en col·laboració amb el Patronat, amb el Regidoria de Comerç. També nosaltres hem fet la nostra col·laboració amb el tema, i bé, hem començat per això. Esperem que això es converteixi com una altra cosa, anem a dir, tradicional, i que la gent vingui a Ripollet per diverses raons. Primera, perquè s'hi senti ben acollida. Segona, perquè li agradi la festa, i perquè donem alguna cosa més. I alguna cosa més és el mercat de Sant Antoni i també el menú de traginers. Menú de traginers, que és el menjar típic tradicional català.
Sabem el que menjarem, plats típics de la cuina catalana, però anem a repassar quin és el programa important d'aquesta festa, que començarà ben d'hora com cada any, no?
Sí.
I a casa d'aquí del
sí, a casa...
senyor Manel.
Bé, la festa comença, nosaltres a la comissió ja a les 6 del matí, és l'hora que nosaltres engeguem. Uh-huh. Tot el servei de transport que és a càrrec de l'amic Joan Calveres i de l'Antoni Balló, amb els seus camions, pues, ja van a buscar les coques, i a les 7 ja comencem allà a tallar coques allà al col·legi Tensem Clavé, anar-ho preparant tot perquè quan vingui el soci i tal, ho tinguem tot a punt, no? Per l'altra banda, l'esmorzar a Traginers, que es fa allà al sector Firal, que tenim la col·laboració inestimable, vull dir, no... És fantàstic de la colla del Setrill, que des d'aquí els vull una vegada més agrair la seva fabulosa col·laboració, que preparen l'esmorzar per tota aquella gent de Traginers que ve amb els carruatges. I llavors per allà a les 7 del matí fem la primer coet en l'aire, ja fem la despertada del poble. Uh-huh. I a les 8 en punt el banderer, el senyor aquest any el Manel Valdeguer, pues encendrà pues els tres coets. Llavors ja pues a 9:15 anem cap a l'església parroquial de Sant Esteve, on se celebrarà el solemne ofici de en honor al nostre sant patró, Sant Antoni Abat, i que comptarà com cada any amb la col·laboració també de la Societat Coral del Vallès. Una vegada acabat això ens anem cap a l'col·legi d'en Sant Clavé, es fa el repartiment de coca per tots els socis i la gent del poble que ve allà, i llavors ja a les 12 en punt des del sector Firal donem el tret de sortida d'aquests tres toms, que és el gruix de la festa, no? Llavors pues, comencem els tres toms i per allà a la 1:15 esperem més o menys o un pèl abans arribar a la plaça 11 de setembre, que ja s'ha convertit en un punt d'aquestes toms, un punt de trobada en el qual pues, desfilen tots els participants individualment. Bé, es va explicant una mica cada carruatge, cada cavall, quina raça, els guarniments que porten, etc. S'ha convertit allà potser en una de les fites, un dels punts d'obligada assistència.
Quina participació s'espera aquest any de cavalls i carruatges?
Nosaltres aquest any, si el temps ens ajuda, i jo crec que no fallarà, n'estic convençut. Perquè tenim Sant Antoni, que tot això ja se'ns encuida. Esperem aquest any poder assolir la xifra de 300 caps de cavall, perquè per una raó, jo tinc aquesta xifra a posar al cap, per una raó, no sé si ho assolirem o no, perquè Caldes de Montbui ho feia el mateix dia, no ho fa aquest any, Sant Cugat ho feia el mateix dia i ja ho ha fet. Llavors hi ha molta gent que hagués volgut vindre a Ripollet i que la seva il·lusió és vindre a Ripollet, perquè, evidentment, a part que és la festa en la qual de tots els contorns hi ha més gent a fora al carrer, hi ha més gent, Ripollet es volca, a més de la gent que ve de fora, a veure-ho, també a tots els participants els donem un regal molt bonic per la seva assistència. Llavors Ripollet s'està convertint en fita obligada, vull dir, dir que vas als tres toms i no vas a Ripollet, arribarà un moment que és que no has fet els tres toms. Ripollet és esperem arribar a assolir la capitalitat del Vallès dels tres toms.
Parlem amb el senyor banderer de la festa d'aquest any, que és el Manel Verdaguer i Coll. Què suposa per vostè ser banderer?
Bueno, per mi, Joan, el president Joan Albinyana ja ho ha explicat quasi tot, però per mi se suposa pues, una fita també molt important, perquè tota la vida de casa meva hem sigut pagesos. Jo des de l'any 55, que tenia 10 anys, ja pujava, i el meu pare ja m'introduïa dalt de cavall, i he fet molts anys diversos carros, per dir-ho d'una manera, o sigui, per exemple, pues, no sé, per dir-te alguna cosa, pues un d'ells va ser l'any 84, que tots anàvem tota la família, anàvem vestit de catalans també, el 83 també, llavors el 85 també, el 86 també, amb una gàbia que vam fer amb un tal Pere Navinès, una gàbia vam posar darrere, una, darrere el carro una gàbia i portàvem dues ovelles. I llavors un altre any, el 87, també quan el senyor Samarany va dir això de les Olimpiades, pues jo vaig muntar un carro amb els anells a darrere, els laterals amb aquell tipus de dibuixos que fan aquelles ratlles i tal i qual, i bueno, i la canalla pues, vestits amb xandall i tovalloles.
Molt olímpic,
tal,
no?
Molt, totalment olímpic, totalment olímpic. Més ben dit, ni a ser olímpic, aquell any va venir TV3 aquí, inclús vam sortir per la televisió tot un tros petit, però bueno, es va sortir. I bueno, llavors uns altres anys he anat jo a cavall sol, uns altres anys també el meu nano, i així hem anat passant la transcendència. Llavors a casa ja et dic, com que érem pagesos de tota la vida, jo de petit ja anava també a collir raïms, a fer el sofre, a fer el sofat, en fi, a casa hem tingut bestiar sempre.
Hi ha tradició, hi ha tradició. I sí. Qui l'acompanyarà com a cordonista?
Bueno, doncs com a cordonista m'acompanyarà el meu fill, Josep Manel, i el meu nebot, Manel Ramon. I com que només tinc un fill, doncs m'ha d'acompanyar el nebot. Però bueno, molt bé, molt bé, molt bé. Contents, estem tots, tota la família estem contents, i bueno, esperem fer una festa pues, el màxim possible.
Quin és el protocol que segueix el banderer? Vostè suposo que s'ha de llevar bueno, molt d'hora?
Sí, bueno, el protocol també ha d'estar a les 7 i allà dalt, per dir d'una manera, llavors allà menjar una mica d'algú per poder aguantar tot el dia, perquè el dia serà molt llarg, i llavors pues, el senyor president Joan Albinyana pues, em donarà els tres coets aquells que pugen amunt per despertar el poble, i llavors d'allà pues, ja anem cap a casa vestint-se.
I la bandera?
No, la bandera encara no. Llavors anem cap a casa vestint-se, i llavors vindrà el senyor Joan Albinyana amb la banda, a buscar-me sí. Allà a la nova casa, sí. I, bueno, i llavors a partir de llavors sortirem d'allà i ja ens anirem cap a l'església, i de l'església cap al col·legi d'en Samu Clavé, i llavors d'allà pues, repartir la coca per la gent i tot plegat, i llavors ja agafar els cavalls i anar cap allà dalt al parc dels Pinatons.
Al recinte firal. No?
Al recinte firal, recinte firal, perdó. I llavors allà pues, a buscar els altres carros i cavalls i fer tota la passada, començar. Que esperem que sigui un èxit rotund.
Sí. Això de muntar cavall... Bé?
Sí, 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 cap problema, cap problema. De petit ja hi pujava.
Sí, llavors, i el fill també?
Li costa una mica més, però bueno, no, sap què va passar? Que vam tenir una vegada un percans amb un cavall amb ell, que es va esbarar i tal, i clar, hi va agafar una mica de por, sincerament. I content de fer-ho tots plegats, vull dir-te que bé, perfecte, cap problema.
Tenim un gran banderer aquest any, cada any el tenim, però aquest any és un gran banderer.
No, ho porta a l'estat i a la família.
Molta il·lusió, Manel. Vull dir, des del dia que va agafar la bandera ja feia projectes.
Exacte.
I quin és l'acte que més li agrada a vostè de la festa?
Bueno, l'acte que més em pot agradar de la festa pues és, penso jo, no m'hi he trobat encara, però vull dir, penso jo que és el passar per tots aquests carrers amb la bandera davant i ser el primer de davant amb carrers que jo de petit, a peu, en bicicleta, de totes maneres, i passat i no estava ni asfaltats encara, vull dir que això per mi em dona una sensació de no sé, de satisfacció, diguéssim, pel cas. Té una satisfacció rotunda, en el sentit de que, no sé, llavors quan arribes aquí a la plaça 11 de setembre, això ja és mortàlia. Això ja se't posa la pell de gallina, se't posa la bilirubina, suposo, perquè clar, només estan allà d'espectador ja t'emociones. Perquè entre la banda i els cavalls, i llavors, no sé...
Sí, algun exemple diria que dic jo.
Bueno, clar, és que, bueno, el Joan sempre, ja el coneixem, no? Però vull dir-te que amb el sentit aquest, espero, pues, ja dic, fer-ho el màxim de bé possible.
O sigui, jo crec que aquí la passa 11 de setembre, si l'abanderat no s'emociona, és per diverses coses, i la primera és que jo no ho estic fent bé.
Sí, home,
la meva obligació, no. La meva obligació
que es posi aquesta responsabilitat.
Que els hem, sí, els haig de fer emocionar, si no s'emocionen malament.
No. Bueno, emocions sí que es viuen sobretot a la tarda, no? Que no hem parlat, se'ns acaba ja el temps, però anem a comentar alguna cosa del programa de tarda.
Sí, la tarda, com cada any, pues, bé, l'Orquestra Mogrins, la Internacional, pues, farà un gran concert. Aquest any inclús el concert serà més llarg que els altres anys, perquè la sorpresa, l'actuació sorpresa és més curta, no? Que curta, més curta no vol dir que sigui menys important. Vull dir, és una sorpresa que aquest any surt molt de lo habitual, però té un contingut emocional molt alt, no? I per això jo crec que serà molt bonic. Serà curta, però amb molt pes, no? Uh-huh. I llavors, com sempre, pues, el nomenament de traginers d'honor, que també serà molt bonic, com sempre, que és una sorpresa per tots els nominats, La inauguració del ball per part del banderer, d'en Manel i la seva esposa, i llavors ja el canvi de bandera, que aquest any també és una altra sorpresa, perquè ni el mateix banderer del 2011 sap que serà banderer.
Sí, senyor.
Ah.
Aleshores, sí, senyor. Això també...
Gran sorpresa.
També és una gran sorpresa. És una sorpresa important per d'això. I bé, i que llavors el ball tot seguit, i que la gent disfruti, que puguem despedir aquest 2011... amb aquest sabor de boca de dir, esperar com sempre, com cada any, el 2012 ja, no?
Doncs, com deia, jo només agrair-li al senyor Joan Albinyana, que és el president de la comissió que fa possible aquesta festa any rere any.
Bueno, jo no, la ell fem possible tota la junta.
I tots els socis
tota la junta, que estem treballant entitat. Tot l'any, i que una vegada més vull dir que aquest any és agrair la col·laboració del Manel com a banderer.
Manel Verdaguer, que és el banderer d'aquest any, felicitats, que vagi tot molt bé diumenge.
Pues moltes gràcies a vostès.
I moltes gràcies, bona tarda.
Porra, gràcies.
No, bona tarda.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Avui l'Espai de Servei al Ciutadà el dedicarem a parlar en català i de català, ja que parlarem de l'oferta de cursos i activitats de l'Oficina de Català de Ripollet, que forma part del Consorci per a la Normalització Lingüística del Vallès Occidental 3. Per això ens acompanya la seva responsable, la Carme Rigal. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Carme, aquesta setmana s'ha posat en marxa el Servei d'Autoaprenentatge de Català. Explica'ns una miqueta en què consisteix.
Mira, per començar, el Servei d'Autoaprenentatge ja és un servei que funciona des de fa uns 3 anys, més o menys. Es va iniciar amb un projecte del Pla Educatiu d'Entorn. I va sorgir per donar resposta a les necessitats educatives que teníem i seguim tenint en aquest moment. Clar, hi ha persones que ens arriben a l'oficina fora de període de matrícules. Vull dir, tot i que tenim 3 períodes de matrícula durant l'any, doncs sempre va arribar amb persones que amb necessitats de formació entre mig de període i període. Llavors el Servei d'Autoaprenentatge sorgeix per donar resposta a aquesta necessitat de formació mentre no podem apuntar doncs, les persones a un curs presencial de català, que la veritat és la primera opció que nosaltres recomanem.
Pel que fa al perfil de persones que va dirigir aquesta activitat, tot i el que ens has explicat, quin nivell tenen aquests usuaris?
Els usuaris poden tenir nivells diferents, és a dir, tant es pot donar atenció a la persona nouvinguda, doncs que acaba d'arribar al país sense cap coneixement ni de castellà ni de català, com pot donar resposta també a persones que ja estan apuntades, per exemple, en un curs de català presencial i volen completar o volen ampliar part de la formació doncs, que ja reben de manera presencial. El que sí que volia remarcar és que el que sí que comencem de nou en aquests moments és uns grups presencials dins de l'autoaprenentatge, perquè ens havien adonat que, clar, les persones tenen uns horaris, no?, per assistir al Servei d'Autoaprenentatge, i cadascú va pel seu compte individualment a fer-ho, i no hi ha un punt de trobada col·lectiu. Llavors això és el que hem plantejat a partir d'ara amb les persones nouvingudes. En aquest mes de gener, doncs totes les persones que corresponguin a un nivell bàsic 1, que és el primer nivell per començar a parlar i entendre el català, doncs a part de l'autoaprenentatge els oferim la possibilitat de quedar presencialment una vegada per setmana i de fer una pràctica col·lectiva per poder entrar en contacte els uns amb els altres. El Servei d'Autoaprenentatge el duem a terme en dos espais diferents, un és la biblioteca i l'altre és l'escola d'adults de Ripollet, amb horaris diferents. A la biblioteca, bàsicament, doncs, és dimarts i dimecres, tota la tarda, que dura el servei de biblioteca, i a l'escola d'adults doncs, és a la franja de dimarts d'11 a 2 i dilluns al vespre.
Mm-hmm. Com tu deies, el servei principal són els cursos trimestrals de català. Quins són els que s'oferten a l'oficina de Ripollet?
En aquests moments estem en el segon trimestre i estem fent un nivell elemental, un nivell bàsic el segon, el bàsic 2, i després estem fent també el nivell intermedi i suficiència. Per entendre'ns, doncs tots aquests nivells corresponen a totes les franges i possibilitats que ens podem trobar, és a dir, el bàsic 2 doncs és la persona que ja ha fet el bàsic 1, que és la persona nouvinguda, o és la persona que viu aquí tota la vida però que no parla gens de català i és per començar-lo, doncs, a entendre, a parlar-lo, a escriure'l. L'elemental, que sigui per persones que ja es defensen prou bé parlar-lo, però encara els hi falta, s'ha de perfeccionar, funciona més com un grup de conversa. Després, el nivell intermedi i suficiència. L'intermedi és el corresponent al nivell que es diu com el certificat B de català, i el de suficiència correspon al certificat C. Llavors, les persones al final de curs, si aproven l'examen, obtenen el certificat oficial corresponent.
Això és important saber-ho. Ara ja han començat els d'aquest trimestre, però suposo que encara tenen una segona oportunitat, no? Que en feu com un altre trimestre abans d'acabar el curs.
Exacte, el que passa és que alguns d'aquests cursos, com són l'elemental, l'intermedi suficient, són cursos anuals, i llavors sí que incorporem, si hi ha places disponibles, les persones que acrediten tenir el nivell suficient per poder seguir aquest curs que ja està començat. Llavors ara, per exemple, hem tingut alguna incorporació, però la veritat són grups ja que s'emplenen al setembre, i que bé, sí que anem substituint les baixes amb persones que puguin acreditar, no, que el poden seguir.
Altres activitats que organitzeu des de l'Oficina de Català, una de ben important és la de les parelles lingüístiques. Explica'ns de què es tracta.
A veure, això forma part del programa Voluntariat per la Llengua. És un programa que es porta directament des de la Secretaria de Política Lingüística, i hi ha una persona que en aquests moments és la Lídia, que coordina aquesta actuació aquí a nivell local, no tan sols de Ripollet, sinó de Cerdanyola, Montcada, Barberà, Sant Cugat i Badia, que són les altres poblacions amb les quals funcionem coordinadament. Llavors aquest programa sorgeix de la necessitat dels alumnes en general dels cursos, que ens deien: home, sí, està bé, estem aquí fent el curs, però després resulta que a la vida quotidiana no podem practicar el català perquè doncs la família té com a llengua vehicular el castellà, quan surten al carrer es poden defensar prou bé en castellà i no tenen un àmbit en català en el qual poder fer la pràctica, no? Llavors, el que es proposa en aquest programa és una persona voluntària catalanoparlant o no, però que parli suficientment bé el català, que ofereix una hora de conversa a la setmana a la persona que el vol practicar i que ja l'està aprenent. Sempre insistim doncs que no és una classe particular, sinó que és senzillament quedar per fer un cafè, quedar doncs per anar a mirar una exposició, quedar per anar a comprar i senzillament parlar espontàniament la llengua. La persona catalana parlant el que ofereix és una hora de conversa.
I és una activitat amb prou èxit, no?
Sí, o sigui, ja fa força anys que la vam començar. Aquí a Ripollet, si no recordo malament, la vam iniciar cap al 2004, i en aquests moments doncs es van mantenir les parelles, clar, vull dir, hi ha un sostre també de voluntaris i d'aprenents, però ens anem mantenint entre les 30, 40 per temporada. I a més ara últimament, ja fa un parell d'anys, que hi vam implicar els comerços, o sigui, hi ha una sèrie d'establiments que són establiments que es declaren voluntaris, que tenen un enganxina a l'aparador, i ells es comprometen a atendre en català, no, les persones, encara que parlin amb dificultat. Llavors, una de les pràctiques que recomanem de fer les parelles és doncs anar a comprar als comerços locals i poder fer així una pràctica oral. Mm-hmm. En aquests moments també em sembla que en són una trentena de comerços voluntaris adherits aquí a Ripollet.
Comentàvem que l'Oficina de Ripollet forma part del Consorci per a la Normalització Lingüística del Vallès Occidental 3 i que a més, com que està tan de moda, oferiu recursos en línia. Hem de parlar d'un projecte que es diu Parla.cat. Uh-huh. En què consisteix?
Clar, cada vegada la necessitat així de formació a distància o de formació mitjançant internet doncs és una de les necessitats doncs que ens hi trobem cada dia, no? Les persones en general o tenen una feina o estan estudiant altres coses. A vegades els nostres horaris, tot i que són variats, són limitats, no? Perquè ofereixes un curs en una hora determinada. Hi ha persones sempre que no els hi va bé o fins i tot doncs, que no poden trobar plaça. Llavors es va crear aquest curs per internet, es diu parla.cat. En aquests moments es poden fer tots els nivells fins al primer mòdul de suficiència, vull dir que ja gairebé seran tots dins d'aquí mig any, un any, i ofereix la possibilitat de fer un curs per internet en català. Llavors hi ha dues modalitats: la modalitat amb tutor i la modalitat sense tutor. La modalitat sense tutor, qualsevol persona des de casa que cliqui www.parla.cat i pot accedir en el nivell doncs, que consideri que li va millor, tant si és un nivell oral com un nivell escrit. L'altra modalitat és amb tutor. Amb tutor doncs, tens dret a examen i tens dret a l'examen oficial. I per tant doncs, aquí hi ha la diferència. Amb aquest tutor evidentment que hi ha un pagament de matrícula, hi ha uns períodes en concrets per poder-t'hi apuntar.
Doncs ja ho saben, que ho poden consultar a la web del Consorci. Nosaltres, per acabar, només recordar aquelles persones que estiguin interessats a aprendre o practicar el català, a on s'han de dirigir?
Nosaltres, l'Oficina Català de Ripollet és el centre cultural, està ubicada dins del centre cultural. A la primera planta és l'últim despatxet. El centre cultural, us recordem que està a la Rambla de Sant Jordi, número 24, al costat d'aquesta ràdio i al costat també del Mercat Municipal. Un lloc ben cèntric.
Doncs Carme Rigal, la responsable de l'Oficina Català de Ripollet, moltes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat.
Bona tarda.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Breus informatius.
El Patró Municipal de Cultura ja ha fet públic el programa i les bases per participar al concurs de comparses del Carnaval 2010, que se celebrarà a Ripollet els propers dies 12 i 13 de febrer. Enguany el concurs de comparses ofereix algunes novetats, com per exemple que cap de les comparses inscrites en el concurs podrà optar a més d'un premi. D'aquesta manera es garanteix un repartiment més equitatiu. El període d'inscripció finalitza el 10 de febrer a les 7 de la tarda al Centre Cultural i el termini per sol·licitar l'equip de megafonia acabarà el proper 29 de gener.
El passat 18 de gener es va iniciar el termini de presentació de propostes per participar al concurs de cartells del Dia Internacional de les Dones, que se celebra com cada any el dia 8 de març. Aquest certamen s'adreça a totes les persones interessades, sense límit d'edat ni lloc de residència, i el termini de presentació finalitza el divendres 5 de febrer.
Demà dissabte a les 12 del migdia tindrà lloc el sorteig de 25 talonaris per valor de 50 euros amb els d'un euro al centre cívic de Can Mas entre els clients de la targeta comercial del barri. La campanya va començar el passat 23 de desembre durant la primera nit del comerç i es van repartir 3.000 targetes entre els clients del barri.
El passat mes de desembre, la comissió de selecció del concurs de teatre amateur Valentí Valilla de Ripollet va seleccionar les obres que participaran en l'edició d'enguany. De les 32 obres que optaven al concurs, el jurat n'ha triat 6 de finalistes. Les representacions es realitzaran entre el 21 de febrer i el 28 de març i el veredicte i lliurament de premis es durà a terme el dia 11 d'abril a les 7 de la tarda al Teatre Auditori.
La pel·lícula d'animació Xeremí dels Estudis Acció podria guanyar el proper 1 de febrer el premi a la millor pel·lícula d'animació catalana de l'any, els segons premis Gaudí que atorga l'Acadèmia de Cinema Català. El film competeix amb La Carta de Rajà, d'Àngel Blasco, produïda per Montjuïc Entertainment.
El passat dimecres 20 de gener, l'Espai Martinet va inaugurar la mostra El Moviment Narrat. Es tracta d'una exposició fotogràfica de Jordi Vidal centrada en la temàtica de la dansa. La proposta gràfica forma part d'un projecte de dansa del centre que obre la possibilitat de dialogar amb aquest llenguatge de manera directa. El projecte té previst diverses accions al voltant de la participació d'un artista resident a l'escola, l'Ariadna Estalella, així com la interacció amb Can Mas, aquesta vegada a través de la dansa.
L'IA Lluís Companys acollirà demà dissabte 23 de gener la segona de les 6 rondes del torneig d'escacs escolar del Vallès Occidental. La competició l'organitza la Federació Catalana d'Escacs i d'aquesta ronda sortiran els finalistes que jugaran la final de Catalunya a Vilaseca. I recordin que totes aquestes notícies les poden ampliar a través de la web municipal ripollet.cat.
Infosport. Tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
I I passem a conèixer l'actualitat esportiva de la mà del nostre company Ramon Argenter. Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem amb els titulars parlant de futbol. El futbol comença la segona volta.
Sí, i comença amb la visita del líder de la preferent, que és l'equip de l'Aigua Freda, que és líder des de la primera jornada. Aquest encontre es jugarà el dissabte a 6:15 de la tarda i el motiu és no coincidir amb la cabalgata dels Tres Tombs, ja que, al igual que l'any passat, el club de futbol Ripollet també surt amb un carruatge. Abans d'aquest partit es jugarà el juvenil contra el Sant Cristòbal, que és el segon contra el tercer. A la tercera territorial, la penya rep la visita del que fins ara, fa un parell de jornades, era el líder, a l'equip del júnior. En un partit en què, amb el permís de la Llagosta, pot ser molt important per les aspiracions de la penya portiva Pajaril, ja que en aquests tres equips són els candidats a ser campions. A l'Adefut jugarà quan el diumenge al Sant Cugat i a l'Esdila el dissabte al camp de la Fundació.
Passem a parlar de futbol sala, que es troba en un bon moment.
Després de l'última victòria la setmana passada, els homes d'Antonio Estremena tenen l'oportunitat de mantenir el setè lloc si guanyen aquest dissabte a Mallorca i així marxar dels llocs de descens, ja que els tres últims perden la categoria. L'equip B, entrenat per Oscar Bayón, és el tercer del grup i poden mantenir aquest lloc si guanyen aquest cap de setmana a la pista de l'últim classificat, que és el Castelldefels.
I per últim, el tenis taula Ripollet Verdolai, líder.
Després de l'última victòria sobre el Mataró, és el líder de la primera nacional. Aquesta setmana jugaran contra el Falcón de Sabadell. Una victòria mantindria el liderat en 4 punts de distància sobre el segon, que és l'equip de l'Esparreguera. Recordar que aquest equip juga els dissabtes a les 5 de la tarda al gimnàs de l'Escola Montserrat de Cerdanyola.
I els convidats del programa de l'Infosport d'avui seran?
Doncs tindrem l'equip femení de la primera nacional del Finca Ripollet amb les jugadores Anna Ibáñez, Laura Chirita, Júlia López i Meritxell Ferret.
Ja saben que poden sentir tota la informació esportiva i tot l'abans del cap de setmana a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Continua la inestabilitat climatològica a Ripollet aquest cap de setmana. Així s'esperen pluges tant dissabte com diumenge de Tres Tombs. Les temperatures continuaran baixant durant el cap de setmana i principis de la setmana vinent.
I fins aquí l'info d'avui divendres 22 de gener de 2010. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I acabem amb el tema musical Els Tres Tombs, interpretat per la cantant catalana Núria Feliu. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Als voltants de l'església de Sant Antoni ja les 10 plens estaven de gom a gom i la gent tot fent fresa i movent xivarri s'esperava per veure passar els Tres Tombs. Va arribar al cap d'un rato la comitiva que portava les bèsties a beneir. Feien tots molta tropa, però era el meu nòvio el que més cors de llauna feia patir. Com que de banderado hi anava ell, de content no cabia dins de la pell. I jo, en veure'l tan guapo i estarrufat, li vaig dir de carinyo en un dolç escalata i entonet el meu cor. Rei dels Tres Tombs, jo per tu en donaria de tombs. Ai, ja en pots estar ben segur. Com que el sant del meu nòvio aquell dia era, vam anar a celebrar-ho a Sant Agustí. Érem 13 a la taula, més ell va dir-me: la més vella és ta mare, no cal patir. Quin gastet el molt pla del costat em feia, però la mare badava i no el veia ell. Doncs prou feina tenia entrepar la dona, que es va clavar per postres 4 tortells. Al sortir al cine Diana ens en vam anar, i allà sí que el cotxer se'm va desbocar. I per no disgustar-lo, jo sóc així, m'ho vaig prendre amb paciència i fins li vaig dir: ai, Antonet, el meu cor, rei dels tres toms, jo per tu, que en donaria de toms, ai, ja en pots estar ben segur. La nit vam anar al ball que la bohèmia els cotxers dedicaren al seu patró, i per més que no duia pas la libreia, el meu nòvio hi va anar de 21 botó. Ell i jo no vam perdre ni una tocada, i ballant disfrutàrem com dos lirons, sobretot cargolant una americana, que és el ball, segons diuen, de fer petons. Però va ser molt casual, doncs, el petonet me'l va fer a la mitja hora en un raconet. I a l'anar a fer una mica de ressupó, li vaig dir, vaig tornant-li jo aquell petó: ai, Antonet del meu cor, rei dels tres toms, jo per tu, que en donaria de toms, ai, ja en pots estar ben segur.